Falta més soroll a la nova Creu Alta?
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? A les portes d'aquest Sabadell Sant Andreu de diumenge, marcat pel gran desplaçament d'aficionats visitants, encara és més viu el debat de l'animació a la nova Creu Alta. Un debat que, sobretot, es va començar a fer notar després del derbi contra el Terrassa, que va ser un reflex perfecte del que passa molts diumenges al Temple. Aquell dia, de forma excepcional, eren més de 9.000 persones a l'estadi. Una estampa històrica, però el partit va ser no avorrit, sinó avorridíssim. Un espectacle d'un nivell molt allunyat a la presència de públic que hi va haver. I la gent, consegüentment, no va acabar de ficar-se en el partit. I estem en el de sempre. Amb poquet que l'equip doni sobre el terreny de joc, l'afició s'hi fica ràpid. Però si això no passa, és més complicat. I alhora, un també pot pensar, l'equip necessita una empenta per ficar-se en el partit i des de la graderia no acaba d'arribar. Què ha de ser primer, l'ou o la gallina? I què en diuen les penyes sobre això? Tenim un problema o no? S'ha abordat d'alguna manera? S'hauria de fer alguna cosa? De tot això en parlarem avui a 3 dies que els Desperdicis i companyia vinguin aquí amb tot.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Marc Ordín a les vies de so arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que el Real Madrid ha completat la feina a la Champions. 3-1 es van imposar els d'Ancelotti al Manchester City de Guardiola per passar als vuitens de final. Ahir es va completar aquesta ronda de play-in i avui es torn per l'Europa League. Entre altres partits, juga la Real Sociedad contra el Midtjylland, que, recordem, l'equip Xuri Urdín es va imposar 1-2 a l'anada. I a la Conference League, en el tercer graó del futbol europeu, el Betis de Sergi Altimira rep el Gent. A l'anada, recordem, l'equip de Pellegrini es va imposar 0-3 i, per tant, peu i mig també per accedir als vuitens de final. I aquí a casa...
Es comenta la recepció.
Parlarem de l'última hora del Sabadell, a poc més de 72 hores d'aquest partit contra el Sant Andreu i d'aquest debat sobre si falta animació o no a la nova Creu Alta amb representants de grups i penyes del conjunt arlequinat. Avui tindrem Alberto Jogo, el porta giratòries com a ex del Sabadell i també del Sant Andreu. Un reportatge sobre aquest agermanament entre el Sabadell i el Pedralba, que continua en el record. I en el bloc poliesportiu destaquem la gran cita que té el futbol sala Sabadell femení aquest dissabte, o també parlarem de ciclisme i del surrealista episodi que va viure David Domínguez a la Volta del Garbe.
La notícia curiosa.
Ho llegim a Sport 3. En el mateix cap de setmana de la polèmica del fuck-off de Bellingham, un pilot de Hyundai de Rallys és sancionat per ús de llenguatge inapropiat. El sancionat és Adrien Formeau, qui haurà de pagar una multa de 10.000 euros per dir la paraula fuck en una entrevista després del Rally de Suècia.
De quin partit no estarem pendents?
Aquesta matinada, a les dues hores d'aquí, Liga d'Expansión de Mèxic, partit entre el Correcaminos i els Dorados.
I a les xarxes socials.
La Federació Catalana de Bàsquet ha publicat els equips que participaran a l'All-Star de la Supercopa, que se celebra el pròxim diumenge 2 de març, i a l'anomenat equip vermell hi tenim un representant del Club Natació Sabadell, Pau Ruzafa. Enhorabona per ell i pel tros de temporada que està signant. Ahir, sense anar més lluny, us explicàvem el triple que va ficar sobre la botzina a l'última jornada contra el Martorell.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui fa 44 anys el sabadellenc Moisés Hurtado.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. There's a sound.
Una i nou de migdia, pràcticament, d'aquest dijous 20 de febrer del 2025, remugant. Entra per aquí el Sergi Garcés a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Què tal, Sergi, com estem?
Bona tarda.
Segueix preparant el partit al Sabadell. On ha entrenat l'equip, per cert, avui?
Avui a l'estadi.
Avui a l'estadi.
De l'escenari de la festa de diumenge.
I a tot això, el tema de les entrades continua sent protagonista, Sergi. Jo crec que ho anem comentant ja des del passat diumenge, quan el Sant Andreu ja havia anunciat que havia superat, crec que en aquell moment eren les 1.000 entrades, o ja havia esgotat el primer paquet de les 1.200, recordem, ampliat a pràcticament, o sense pràcticament, a 2.000. En aquest sentit, i d'aquí que d'aquesta iniciativa del Sant Andreu o d'aquesta popularitat que està tenint el club andreuenc a l'hora de vendre les entrades per al partit de diumenge, el conjunt arlequinat també va reaccionar amb aquesta promoció, recordem, pels socis, que evidentment poden entrar gratis, però si volen treure entrades de més, les poden retirar a 5 euros. I una promoció, Sergi, que sembla que està funcionant prou bé.
Sí, com a mínim, si fem cas, per ser correctes, i per ser exactes, 5 euros als dos gols, bé, al gol, ara hi ha gol nord només i lateral, però si es volen de tribuna, de 15, perquè ningú pensi que doncs aniré i per 5 euros aconseguiré una entrada de tribuna. No, els socis de tribuna que vulguin retirar entrades, en aquest cas, són de 15 euros. Però sí, com dius, està funcionant prou bé, si fem cas, com a mínim, a les xifres amb les quals treballa el centre d'esports i les que ha fet oficials, que són, doncs, això, haver superat ja el llindar de les 500 entrades venudes només destinades a la promoció. Hem de dir, molt per darrere, en quant a entrades, que no en quant a públic, perquè esperem que el soci també respongui com toca, però en aquest cas que el Sant Andreu ja ha superat les 1.700, per tant, déu-n'hi-do el ritme que porten el conjunt d'andreuenc d'afluència de públic. El que és segur, com estem dient, és que diumenge el que intuïem ha de ser una realitat, que és que sigui una festa de dos històrics del futbol català, com són el Centre d'Esports Sabadell i la Unió Esportiva Sant Andreu.
Gairebé 1.700, aleshores. No aturen aquest ritme, Sergi. No sé si acabaran arribant a les 2.000. El que sí, això, que ja porten els 5 autocars plens i tenen encara temps, això, avui i demà per adquirir aquestes entrades, vaja, fins diumenge, per acabar de confirmar si ompliran aquesta grada lino del tot o no. I a tot això, Sergi, avui a l'inici ho comentàvem, clar, aquest debat sobre l'animació a la nova Creu Alta és més viu que mai, i més tenint en compte que vindran els desperdicis i companyia de l'afició quadribarrada, i que sabem que des del minut 0 fins al 90 i escaig que duri el partit estaran cridant, vaja, o potser no, perquè el Sabadell estarà guanyant àmpliament i cauran en el desànim, tant de bo que fos així. Però vaja, que es preveu això, que des del sector visitant sigui una festa, i des del sector local, que hem d'esperar? Perquè al final aquest debat, Sergi, de l'animació, jo crec que sobretot, es va fer notar i es va viure més a les xarxes des del partit contra el Terrassa, que eren molts a l'estadi, i en canvi el soroll més aviat va ser poquet.
Sí, 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 i això s'ha anat veient a posteriori. Ja veníem del Dia de l'Europa, que va haver-hi una bona resposta per part del públic escapulat, després, sí, com dius, sobretot en el derbi, per allò que va haver-hi una molt bona resposta de la gent de Terrassa i molt bona resposta de la gent de Sabadell. Partits com el Dia del Lleida també es va posar de manifest aquesta sensació de que està caient en desànim i en silenci l'estadi en línies generals, i avui, com dius, ens hem volgut fixar amb portes del que es preveu, del que s'intueix, del que ja podem tots començar a entendre que serà aquesta resposta de l'afició del Sant Andreu diumenge a l'estadi de la nova Creu Alta. T'explico com ho hem fet. Hem agafat tres veus, jo crec que prou autoritzades, cadascú en el seu sector. Hem parlat amb el Marc Fàbregas, membre de la Comissió Social del Club i membre de la penya Honor 1903, el grup més sorollós i més nombrós, anem a dir-ho així, del Gol Nord. L'Edu Mesa, membre també d'aquesta Comissió Social del Club i president de la penya arlequina de Jordi Brançuela, un dels focus d'animació, com a mínim una de les penyes més presencials del Gol Sud, d'aquesta graderia Lino, per tant, una de les penyes que s'ha vist afectada amb aquest desplaçament obligat per part del club a l'hora d'ubicar en una mateixa graderia tota l'afició del Sant Andreu. I hem parlat també amb el David Rigola, integrant en aquest cas de la Joventut Arlequinada, un altre dels grups, en aquest cas, que se situen habitualment al Gol Sud. Val? Amb aquestes tres veus, amb el Marc, l'Edu i el David, i els hem realitzat a tots tres les mateixes preguntes. Bé, per ser exactes, al David li farem una extra, però això ja t'ho explico d'aquí una estona. Comencem, si et sembla, per la primera pregunta. Hi ha un problema d'animació a l'estadi o és un tema directament relacionat amb els resultats de l'equip? És a dir, si és el desànim el que ve provocat per culpa dels resultats que està aconseguint l'equip en aquests darrers dos mesos llargs ja de temporada. Doncs bé, el Marc, l'Edu i el David.
Som una afició que històricament som molt patidors, amb molt poc ens engresquem i també pues, quan venen maldades també ens enfonsem amb resultats negatius i ara pues, portem una ratxa molt, molt, molt negativa que no guanyem des de fa molts i molts partits i això pues, fa que l'ambient a la nova Creu Alta pues, sigui d'exigència. Però sí, he de dir que el Gol Nord sempre pues, es nota molt que quan l'equip va bé el Gol Nord aixeca tot l'estadi amb càntics i sempre pues, la gent s'anima. El que passa que ara, en aquests moments, la gent li costa molt seguir els càntics del Gol Nord, de la Penya Honor en concret, i és simplement pues, per la situació que estem vivint esportiva.
A la nova Creu Alta, l'afició sempre ha sigut més d'empenya, potser, que d'animar, no? Quan hi ha decisions arbitrals més polèmiques, quan l'equip es juga a quelcom important, sí que és un estadi que apreta molt, que el que fa és empenya l'equip més que animar, com tenim entès, no? Amb càntic, etc. Però sí que és un estadi que sap posar-se de gala, que sap arropar els seus i que sap, això, empenya l'equip en els moments importants. És evident que ara mateix doncs, sí que portem una situació esportiva que no és la ideal, que és massa irregular, però la mínima que l'equip dona, l'afició també respon. Potser estem més acostumats a esperar que l'equip doni cap a l'afició en lloc de que l'afició doni cap a l'equip, no?
És evident que influeix molt, no?, la dinàmica de l'equip, això s'ha vist altres temporades. Tot i això, a nivell general, creiem també que és una miqueta, no?, aquesta cultura de grada que potser altres equips sí que tenen, no?, i que a nosaltres ens manca una miqueta, perquè sí que és veritat que l'afició del Sabadell és molt fidel i sempre hi ha un bloc bastant compacte que viatja i que és a l'estadi, però sí que creiem que falta doncs, potser més intenció aquesta, no? De donar més color, de tenir més banderes, de seguir més els càntics, d'aprendre's dels nous, no? I això bé, és una cosa que tant l'afició general com els grups d'animació doncs, hem d'intentar trobar punts comuns per afavorir-ho.
Bé, doncs, jo diria que més o menys coincideixen.
Sí, coincideixen els tres. O sigui, la radiografia és prou correctament compartida, anem a dir-ho així, en què un pes important, tots tres coincideixen, és que el moment esportiu de l'equip no convida i que després la idiosincràsia en particular de l'estadi de la nova Creu Alta també va en una mateixa línia. Què està fent i com valoren la feina que es fa des del club a l'hora de reactivar aquesta animació, que de moment doncs, no acaba de fer patxoca. Tornem-hi. Marc Fàbregas, Edu Mesa i David Rigola.
I sí que és veritat que des del club ens va donar paràmetres de que, i ens consta de que tant a la presidència com a la direcció general i la propietat del club els agradaria pues, tenir una grada d'animació més nombrosa, que hi hagués més gent jove, gent de totes les edats englobada pues, dintre d'aquesta gran animació, però sobretot la gent jove, que és la que marca el futur del club sempre.
M'agradaria parlar de les situacions pre- i postpartit, en les quals també es poden donar iniciatives que comencin doncs, a contagiar o que tinguin aquest efecte, no?, més multiplicador en els moments que rodegen el propi partit. No? Estic pensant situacions prepartit, doncs la penya Jordi Bransuela sí que em fa moltes rebudes, amb pirotècnia també inclosa, el postpartit sí que esperem o acostumem a esperar els jugadors, intercanviem pressions, durant el partit sí que donem aquests ànims als jugadors quan és possible, no tant mitjançant càntics, però sí empenyent, no? com deia abans. I un punt entre els factors que deia al principi que pot ser molt rellevant és ajudar a revifar les penyes i les interconnexions entre elles.
Des del club pensem que a veure el que es pot fer i agafant d'exemple altres equips, no? Com pot ser el Racing, que últimament ho està fent molt bé. Penso més que és qüestió de promocionar les iniciatives, no? Que facin les respectives penyes, donar-los bastanta difusió i donar recolzament doncs, quan es vulguin fer corteos cap a l'estadi, quan es vulguin fer prèvies conjuntes en algun punt de la ciutat, alguna plaça gran, per exemple, o quan es vulguin fer tifos, no?, que se li doni major visibilitat i que també a les campanyes de socis, no?, doncs s'especifiqui quins grups d'animació hi ha i que es motivi a la gent animar-se, i si aquests grups, doncs això, fan promocions o tenen merchandising o coses així, doncs que se'ls promocioni.
Bé, aquí sí que una mica cadascú, Sergi, pensant en quines iniciatives serien bones.
Correcte,
no?
Cadascú té el seu punt de vista, d'on s'hauria de focalitzar. I, per tant, ho hem acabat de reunir en una tercera pregunta.
Vinga.
De dir, i tot això, com ho veieu? Es podria crear una única grada d'animació conjunta on tots els grups que volen ser d'animació puguin treballar units i en un mateix sector i no repartits per l'estadi? Doncs la resposta del Marc Fàbregas, com dèiem, dels Honor, la resposta de l'Edu Mesa, de la penya Jordi Branzuela, i la resposta del David Rigola, membre de la Joventut Arlequinada.
S'hauria d'acotar una zona de l'estadi en el qual es tingués el control d'accés a la grada d'animació per poder fer promocions de preus, etc., i tenir control de la gent que entra i anima. Jo, per experiència pròpia, vale, al final pensem que passa a tots els àmbits de la vida, que cada penya pues, té les seves idees, cada penya pues, té la seva idiosincràsia, i és molt difícil amb aquesta societat tal com està, i també pues, dintre del sector de l'afició del Sabadell pues, hi ha gent pues, de tot tipus de mena, i és molt difícil. Sí que és veritat que jo veuria més viable pues, fomentar les penyes que actualment pues, estan animant, oficials del club, que és la penya Honor, i fomentar pues, el tema de que poguessin tenir un sector exclusivament per ells, que es tingués un control d'accés, i a partir d'aquí pues, creixeríem segur.
Des del club sí que s'està començant per les penyes a l'hora de revifar l'animació, s'estan fent reunions mensuals on també hi ha una escolta activa i molt receptiva per part del club, animant a unes penyes més propositives, tant a nivell de desplaçaments com amb el pre- i postpartit. Però penso que encara ens queda donar-li un cop de rosca més, que aquí sí que es necessita la col·laboració de tothom, i evidentment, si la situació esportiva és bona i la categoria és bona, al final són elements externs que sí que propicien doncs que es facilitin aquestes situacions d'animació.
El que fa que ens agrupem totes en un mateix espai no és una idea dolenta. De fet, el futbol professional ja s'està intentant fer, amb més o menys èxit, depèn de cada equip, no? Però de moment, a les categories en les que estem, cada grup pot estar on cregui, i en el nostre cas, i tenint en compte com és el nostre estadi, que és un estadi bastant obert, nosaltres vam creure que era important situar-se al Gol Sud, perquè és una zona on últimament hi ha hagut poca animació, i creiem que també és bo, no?, que l'estadi s'apreti tant des del Gol Nord com des del Gol Sud.
Sí, des de tot arreu. Seria l'escenari més ideal, Sergi. És cert que en els últims temps la grada Lino, o aquesta zona del Gol Sud, ha crescut molt, tant en nombre de gent com també aquesta part de l'animació. Però per resumir una mica el que comentaven tant el Marc Fàbregas com l'Edu Mesa com el David Rigol en aquesta última resposta, bona idea podria ser-ho, però sembla que estigui lluny, Sergi, de ser una realitat ara mateix.
Molt lluny de ser una realitat, a no ser que el club allò posi fil a l'agulla i d'alguna manera, que se mantingui, obligui a cercar aquesta entesa de crear un punt concret a l'estadi, una zona acotada, digue-li com vulguis, on la gent jove, la gent més animosa, es pugui reunir, i a partir d'aquí després ja veurem qui podria, qui hauria, qui com capitanejar tota aquesta comunió.
I sobretot tenint en compte el que deies al principi, que al final tant el Marc Fàbregas com l'Edu Mesa formen part d'aquesta comissió social dins del club. És a dir, que jo crec que al final es donen els ingredients perquè si hi hagués realment aquesta voluntat o aquesta entesa, per dir-ho així, de fer-ho a curt termini, es podria donar. Perquè
sense
ells
oblidar,
dos estan...
Sense oblidar un històric, com és el Manel Escrivà,
sí,
en aquest cas,
evidentment.
Molt relacionat amb els arlequinats.com, una altra de les penyes històriques, molt jove en el seu moment, que ningú se m'enfadi, molt jove en el seu moment, això del .com ja de per si denota que en el seu dia era com una cosa molt novedosa, ara ja ha quedat per gent que s'ha anat fent gran, que ens hem anat fent grans tots plegats, però el Manel és una altra institució a nivell social. Et deia que t'havies reservat una més... sí. concret, només de la joventut arlequinada, només una resposta del David Rigola, perquè, com dèiem abans, les penyes i els seguidors, els socis del Gol Sud, de la Grada Lino, aquesta setmana es veuran obligats a reubicar-se a l'estadi perquè tota aquesta graderia del Parc Catalunya quedarà destinada a l'afició del Sant Andreu. Doncs bé, aprofitant que són l'única penya o l'únic grup que públicament, de manera conjunta oficial, han fet palès, han informat i han fet oficial que es desplaçaran a la lateral i no al Gol Nord, ho dic perquè des de la penya Brançola no han fet cap comunicat oficial, de fet ens consta que han convidat els seus associats a anar al lateral per reunir-se allà, però no ho han fet, com a mínim a hores d'ara, de manera oficial i conjunta. Ells sí, els de la joventut arlequinada sí, i li hem preguntat precisament això al David Rigola. Per què el lateral i per què no s'ha aprofitat per unir forces al Gol Nord? Doncs bé, la resposta en aquest cas des de la joventut arlequinada.
Nosaltres hem decidit que ens situarem al lateral doncs justament per això, perquè considerem que és bo que a diferents punts de l'estadi hi hagi animació. Pensem que al Gol Nord aquest criteri ja està ben complet i que en canvi en aquest partit doncs a lateral doncs pot ser útil que nosaltres hi siguem i pensem que allà hi podem bona feina i precisament per això ens hi hem posat.
Bé, doncs al lateral queda un bon ambient, Sergi, però el que dèiem, de moment, fins i tot aquesta ocasió que es podia potser aprofitar per aquesta reubicació de la gent que està ubicada a la Grada Lino al Gol Nord, doncs de moment quedarà pendent.
No hem d'oblidar i tampoc passar per alt el que ha passat els últims dies, eh? Per exemple, des de la penya de la joventut arlequinada, on, sense anar més lluny, denunciaven presumptes agressions, en aquest cas verbals, insults, amenaces, etcètera, per part de suposats membres dels Honor, així deia el comunicat, a membres de la joventut arlequinada. Jo, per posar-ho tot en fotografia del per què també d'aquestes friccions actuals que tant de bo es puguin solucionar pel bé de tots. Primer pel bé dels dos grups i segon pel bé de l'animació general de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Absolutament, i a més que aquesta massa social, això és evident, que està més viva que mai perquè al final, sense anar més lluny d'aquests dos grups o penyes que teníem o que hem reunit avui a l'Hotel Suís, Sergi, al final la penya Jordi Brançola és molt jove i és molt nombrosa i Joventut Arlequinada és un grup, això, de nois que es caracteritzen per aquesta joventut precisament i que a poc també veus que a l'estadi doncs mica en mica van creixent i també intenten fer-se notar en els partits. Bé, en tot cas, Sergi, segur que si l'equip surt endollat i des del principi dona motius a l'afició, siguem més o siguem menys, per creure-hi, per ficar-se en el partit, com deia David Movilla, segur que hi haurà soroll i no sé si contrarrestar a tot el que puguin cridar els desperdicis i companyia, però com a mínim perquè també hi hagi una batalla, entre cometes, bonica a les graderies de la Nova Creu Alta diumenge.
Esperem en aquest cas que tothom hi jugui al partit, com deia el míster, no? Jugar el partit al costat de l'equip.
Una i 27 al migdia, pràcticament, i en el terreny purament esportiu, Sergi, el que dèiem, l'equip continua preparant-se per aquesta final, si se'm permet l'expressió, contra el Sant Andreu de diumenge, que hi ha més que 3 punts en joc, clarament.
Sí, i com et deia abans, entrenament avui a l'estadi de la Nova Creu Alta, escenari del partit, pensant, com dius, en la transcendència dels punts en joc, davant un equip d'aquesta zona alta. De fet, recordem que el Sant Andreu arribarà com a segon classificat només per darrere de l'Europa, per tant, màxima exigència, màxima dificultat. Sabadors, això sí, que l'escenari ara mateix pot ser el propici per reivindicar-se i per buscar aquest 3 punts i sobretot José Ortega, un dels capitans de la plantilla, confirmant, espera, la bona dinàmica o aquest lleuger canvi de millora que ha tingut l'equip de David Movilla en els últims partits.
És el millor escenari per dir, mira, la setmana passada ens van fotre i aquesta setmana, pues mira, amb la nostra gent, un rival que li estan sortint les coses i és un rival que vindrà amb moltes ganes, amb molta afició, i amb les nostres fer un bon cop i dir-li a la gent que nosaltres estem aquí, que volem fer el repte i assumir-lo.
i davant un equip en forma, eh? Un Sant Andreu sempre complicat, no cal que recordi, Sergi, el partit de la primera volta al Narcís Sala, més enllà de tot el que va passar, que va ser molt i que segurament va influir i molt en el resultat final, però al final els jugadors del Sabadell creuen que només s'han de centrar en ells mateixos, en acabar de millorar aquests detalls que, mica en mica, com dèiem, sembla que van una mica més en bona línia i, sobretot, tirar endavant els 3 punts per la importància que té, com diu José Ortega.
Un rival fort també, i... però bueno, és això, tenim que continuar, això és llarg, mentalitat de guanyador i madura i a treballar més que mai.
I tot sumant-li, a més, per si no n'hi havia prou, la necessitat que té l'equip de guanyar, evidentment, però de guanyar a casa, des del 10 de novembre, que no guanya el Sabadell com a local, recordem, bé, ja és més que sabut aquell partit contra l'Illicitano, és l'última victòria a casa del Centre d'Esports Sabadell en partit de Lliga.
Més de 100 dies, Sergi?
No, és que estem per sobre dels 3 mesos i... anava a dir, camí del quart, esperem que no, arribem al quart mes sense aconseguir-ho. Però és evident que des del vestidor hi ha aquestes ganes extres de donar-se una alegria i de donar una alegria també, ara que parlàvem avui tant i tant de l'afició, diu José Ortega, a l'afició, als fidels del Sabadell.
A casa, pues sí, l'equip té moltes ganes de donar-li una victòria a la gent, com hem dit, és un partit atractiu, és un partit que dius, estic aquí, sóc al Sabadell i vaig a per al repte, i clar que sí, nosaltres tenim, ja t'he dit, moltíssimes ganes de que arribi la victòria i farem tot el possible per la nostra gent i per al club.
Doncs tant de bo que arribi aquesta victòria, Sergi, perquè no hi ha millor ocasió per trencar aquesta mala ratxa del Centre d'Esports. Recordem, tot just una victòria en les últimes 12 jornades de Lliga. Ho rematem, Sergi, amb l'agenda més immediata de l'equip?
Doncs mira, et diré que demà hi ha entrenament i que en aquest cas serà a Olímpia, on gairebé ha treballat tota la setmana l'equip. De fet, només avui i dissabte treballarà a l'estadi de la Nova Creu Alta. Els altres dies ha estat a la ciutat esportiva d'Olímpia. Demà entrenament, com és habitual els divendres, roda de premsa de David Movilla, del míster del Centre d'Esports Sabadell. També, com és habitual els divendres, la podrem seguir en directe aquí a l'Hotel Suís. I tot pensant ja en la cita de diumenge. Jornada 24 ja, Sergi. Sabadell-Sant Andreu, 6 de la tarda. I des de mitja hora abans, com és habitual, a la sintonia del Sabadell del Joc, de Ràdio Sabadell.
Que s'ho apunti bé la gent, No 5 de la tarda, com és habitual, sinó 6 de la tarda a l'estadi. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Al Portes Giratòries vam conversar amb Max Mercet i actualment a la plantilla andreuenca també hi tenim a Ernest Forgas com a exarlequinat o a Víctor Aliaga, un dels fitxatges d'hivern. A banda, Xavi Molís, el tècnic, també va jugar al Sabadell. Alhora, a la plantilla arlequinada hi tenim a Rubén Martínez com a exquadribarrat, però avui farem un salt al passat per parlar amb un exjugador que en el seu dia va estar a les dues cases. Estem parlant d'Alberto Etxogó.
Poc després de la seva etapa al Centre d'Esports, Alberto Etxogó va jugar una temporada a les files de la Unió Esportiva Sant Andreu, compartint vestidor, per exemple, amb Lucas Viale. Va ser el curs 2006-2007 amb l'equip andreuenca segona B i no va ser un any de gran record per l'exfutbolista sabadellenc. A banda del descens a tercera de final de temporada, no va tenir massa protagonisme amb l'equip. En Lliga no va poder ser titular cap partit i tot just va jugar 9 estones, marcant un gol. Per contra, va tenir més pes a la Copa Federació. Va disputar 5 eliminatòries estatals i va fer 4 gols. Un rendiment, però, que no li va valer per entrar més en els plans en Lliga. En el currículum sí que quedarà, en tot cas, que aquell any amb el Sant Andreu va ser l'últim d'Etxogó a la categoria de bronze.
Portes giratòries.
Alberto Etxogó, com estàs?
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Recuperava aquest matí a la redacció una conversa que tenies amb companys que segueixen al Sant Andreu d'aquesta mateixa setmana i recordaves que aquell any teu allà va començar prou bé amb l'equip situant-se a la zona alta de la classificació, però, vaja, que després d'una horrible segona volta es va acabar descendint a l'última jornada.
Sí, sí, de fet, a l'últim partit abans de marxar de vacances a Nadal, crec recordar que era davant de l'Alicante, i si guanyàvem ens posàvem segons. Crec que vam perdre 0-2, però tot i així vam marxar en zona de play-off al Nadal. És cert que vam encara al tram final de novembre i desembre moltes baixes, de fet vam haver de... va tirar molt el Jaume Creixell de jugadors sols 23, com per exemple el Lucas Viale, com bé comentava la introducció, com el Fran Piera, com l'Oriol Miralles, un ex-sabadellenc també, per cert. I bueno, sí que és cert que quan vam tornar al Nadal va haver-hi, diguéssim, recuperació de molts jugadors, diguéssim, de més pes dintre l'equip. Ja, diguéssim, que els més joves vam quedar una mica més fora, almenys jo i uns quants més, i doncs l'equip no va tenir aquesta competitivitat com passava la categoria en una segona volta, que jo crec, tiro de memòria, crec que van ser dues victòries amb 19 partits, no? Per tant, una segona volta nefasta, que al final va fer que amb un triple empat amb València, Mestalla i no sé si Saragossa B, no recordo quin era l'altre filial que estava implicat amb aquest triple empat, doncs vam acabar descendint de categoria, sí.
I el que deies, que aquest protagonisme teu, que també es va anar diluint, és cert que al final, sobretot, vas brillar a la Copa Federació, que vas marcar, si no em dius el contrari, crec que eren 4 gols en 5 eliminatòries, i no sé per què no es va correspondre amb poder tenir més pes en Lliga.
Bueno, això és una pregunta que haurien de fer-li als entrenadors, no pas a mi, no? Aquella temporada sí que és cert que vaig, recordo un partit a la Ciutat Esportiva del Saragossa, on vaig fer 2 gols, també contra el Logroñés vaig marcar, bueno, doncs al final jo jugava i marcava en els partits que podia jugar, no? Quan no jugava, doncs difícilment podia fer-ho. S'ha de dir que jo vaig arribar a Sant Andreu l'últim dia de mercat. De fet, jo estava a Guinea Equatorial jugant una eliminatòria per la Copa d'Àfrica quan el mercat el 31 d'agost va tancar i vaig deixar poders, no?, el meu pare i el meu representant, perquè signessin pel Sant Andreu l'últim dia, no? Finalment vam tancar-ho, però era evident que jo no era prioritari en aquell equip, on estava el Jordi Martínez, per exemple, l'Arnal Givert, que també va passar pel centre d'esports a Sabadell més tard, i bueno, doncs jo no era prioritat, i bàsicament el que feia era jugar els partits d'entre setmana Copa Federació i, si de cas, doncs fer rotació amb els davanters que hi havia dintre l'equip, sent jo sols 23 i doncs no sent prioritari pels dos entrenadors que vam tenir, bàsicament.
València Mestalla i el filial 2-1 va ser aquell triple empat a 45 punts, Alberto, que al final us va costar el descens. Parlàvem d'aquesta davallada que va fer l'equip aleshores, aquella temporada 2006-2007, en què a la primera volta estava a la zona alta i va acabar perdent la categoria. Espero que l'actual situació del Sabadell no t'estigui recordant a la d'aquell Sant Andreu.
No, en cap cas. Jo sí que és cert que aquella plantilla era una plantilla, jo crec que bastant descompensada, perquè hi havia jugadors com, no sé, Sergio Santamaría, Cervián, Rodri, Nava, jugadors que venien de categories més altes, no?, i que van acabar venint al Sant Andreu. També és cert que estan acostumats a jugar amb un altre tipus de superfície, amb estadis grans, i anar a jugar al Sant Andreu a gespa artificial. La gespa artificial que hi havia abans, que no és la d'ara, que és la moderna, sinó que era l'antiga, doncs va fer potser que dificultés molt la continuïtat, sobretot física, no?, de jugadors importants dintre de l'equip. Però el centre d'esport Sabadell sí que és cert, que ho parlava també amb els companys del Sant Andreu l'altre dia, que són una victòria en 12 partits, si no m'equivoco, però no està lluny, no?, la zona de play-off, i no està lluny el liderat. Per tant, això vol dir que primer hi havia un coixí bo a principi de temporada, i segon, que ja és un avís prou important aquestes 12 jornades com per posar-se les piles d'aquí a final de temporada, i crec que ara el centre d'esports pot jugar una mica amb allò de, ok, ja no som, no?, diguéssim, el coco de la categoria, ja no som el rival a batre, ara sembla que ningú ens dona opcions, i crec que des d'aquest perfil baix equip no ens pot remuntar posicions, n'estic convençut d'això.
Tant de bo sigui així. De fet, Alberto, quan parlàvem amb tu el mes de novembre, que et demanàvem una nota a la trajectòria que duia el Sabadell aleshores, clar, tu deies, home, un notable, i encara veies marge de millora a l'equip, i jo crec que aquesta lectura en general la compartíem tots. Uns mesos després, com ha canviat la cosa?
Sí, de fet, crec que amb aquella xerrada que vam tenir amb el Toni Padilla i amb el propi Àxel Torres, jo crec que vaig invitar a rebaixar una mica l'eufòria, no? Perquè sí que és cert que amb aquestes categories sempre llega el del mazo, no? Fent un símil ciclista, no? Sempre arriba la davallada, sempre arriba la mala ratxa, el que ningú es farà veure en tants partits, no? Va fer la treia Cornellà, va fer mal especialment, Sergi, perquè l'equip havia remuntat, s'havia aturat un penal, i que et marquin d'aquesta manera amb un home lliure a l'àrea gairebé petita en un 97, doncs fa mal, no? Però això és futbol, no? El bo que té el futbol és que et dona una revanxa cada setmana, i jo sí que el que no seria és destructiu, no? Aquests missatges de destrucció que moltes vegades envolten el centre d'esports crec que s'han de fer a final de temporada, no? Òbviament, un ha de tenir la seva opinió, es pot ser pessimista, es pot ser crític, home, només faltaria, però sí que aquest missatge de hem de rebentar-ho tot i trencar-ho tot, jo no l'acabo de veure, no? Per tant, s'ha de lluitar, s'ha de baixar el fang, es parla de Sant Andreu, que és un equip que sempre ha estat per sota de Centre Esport Sabadell en totes les categories, però també té uns inversors que hi ha al darrere. L'Europa també està fent-ho realment bé. Ara sembla que Baleares, que té un pressupost molt alt, també l'Espanyol està posant les piles, la Terrassa fins i tot, no?, que també té aquesta empenta pel darrere, doncs són rivals que són contra els que hem de lluitar, Sergi. O sigui, aquestes històries passades de, doncs, no sé, de primera divisió als 80, segona divisió, tal, doncs, bueno, doncs, tant de bo, no?, poden recuperar, però ara la realitat que toca és aquesta, no?, i crec que entre tots hem d'empènyer, quan arribi el mes de juny, que s'hauran de posar les notes, doncs aquí ja haurem de, diguéssim, posar o aixecar el polze o baixar-lo, no?, com es feia al circ romà.
Alberto, l'altre dia, no sé si va ser el dia de Lleida o quan, diria que sí, que vas passar per la cabina de Ràdio Sabadell a saludar-nos. Aquest diumenge crec que no podràs perquè estaràs amb el Madrid-Girona comentant-lo per Dazón, no?
Justament. Jo sempre vaig estar el dia de l'Andratx, perquè com que vam jugar al matí a les 12, no? Jo quan arriba un equip balear a la Creu Alta, doncs sempre miro el calendari, perquè és possible que el tinguin lliure, no? De fet, vaig anar al partit, després vaig anar a comentar el Barça 7, València 1, no? Per tant, doncs tenia marge per poder anar-hi. Però sí que és cert que la primera part aquell dia va ser molt bona davant de l'Andratx, que era una primera part per anar guanyant 2-3-0, i des dels 10 segons de la segona es va veure que jo trontollava una mica, no? Tothom es va posar nerviós, es van fer un parell d'ocasions, i finalment, doncs, gairebé fem el 2-1 amb aquella pilota al travesser, però no va ser així, no? Així que, bueno, són partits molt iguals tots, si us fixeu, els resultats són molt curts, i, bueno, doncs aquest punt d'empenta de l'afició, aquest punt de confiança i aquest punt de posar-hi un extra, no?, de motivació, doncs poden ser crucials.
D'aquí unes setmanetes, aleshores, ja que no podràs venir en aquest Sabadell-Sant Andreu, t'esperem, no sé, per exemple, pel Sabadell-Mallorca bé, ja que ve un equip balear, a veure si tu pots compaginar, Alberto.
Vinga, va, no, i a més, la meva dona, doncs, evidentment, doncs, bueno, que li agrada és anar a veure, aviam, si es troba algú, no?, de la ciutat, no?, per poder xerrar una mica, i la meva, jo tinc dos fills, no?, la meva filla gran, la Gabriela, que té 5 anys, i encanta anar al futbol, i sempre que podem, tenim l'opció, ja sigui partits de primera, de segona, de primera federació, segona federació, doncs a ella li agrada anar-hi. Per tant, sempre que hi ha oportunitat, jo me l'emporto cap al camp, així que sí, m'encaixa i seré segur.
Allà t'esperarem. Alberto, abans de deixar-te anar, t'he de comentar dos temes molt ràpids que no tenen a veure amb el partit, però és que en les últimes hores, o en els últims dies, s'han fet virar a les xarxes un parell de piulades relacionades amb tu. La primera amb el llibre Indomable, que, vaja, el llibre que vas escriure ara fa uns anyets, aquest quadern de futbol africà, que ha estat nominat per un premi a millor llibre de futbol del 2024 al Japó.
Sí, això sembla una... Sembla una innocentada, però no ho és, no? Jo quan vaig escriure el llibre, un senyor japonès, no, japonès afincat a Espanya, va agafar el llibre, se'l va llegir, li va agradar, va enviar un e-mail a una editorial japonesa i l'editorial japonesa va rebre l'exemplar i va comprar els drets per la traducció al Japó i la distribució al Japó, no? Això va ser, crec, el mes de març del 2020. Va arribar després del confinament, va arribar tota l'època pandèmica, i això es va quedar congelat, no? Però cap allà el 2023, si no m'equivoco, finals del 23, es va reactivar, no?, la cosa. Llavors, bueno, doncs vam signar-ho tot, el llibre va començar a vendre's al Japó, i l'altre dia, el dilluns, jo estava a l'aeroport d'Adolfo Suárez de Madrid i m'arriba un àudio de l'editorial Panenka dient que estem nominats, no?, aquest premi de llibre de futbol de 2024 escrit en japonès, no? Hi ha competència amb una biografia d'Arteta, amb una història del Shakhtar Donetsk de com un equip ucraïnès pot jugar, no?, enmig envoltat d'una guerra, del Donbass. Hi ha una cosa una mica estranya d'un equip japonès. Bueno, estem ahí a la lluita i, bueno, doncs, endavant amb això. Si hi ha una mica de sort, doncs anirem a Tòquio a recollir el premi i ja pujarem algun vídeo, alguna foto, no?, perquè la gent de Sabadell n'estigui al corrent.
Jo ja he votat, que hi ha aquella enquesta per votar. La gent. Encara que la pàgina estigui en japonès, Alberto, es pot traduir i no hi ha cap problema per veure que està Indomable. L'altra piulada, Alberto, que s'havia fet viral, aquesta superviral, diria jo, és el tema de que un usuari a X deia això, Dazón Italia con esto, i a esto es referia a... Vaja, que adjuntava unes fotografies de la companya de Zona Itàlia, Eleonora Incardona, per dir-ho així, Alberto, lluint un bon físic, no?, en una cobertura d'un partit de futbol d'allà. I el company deia, a aquest usuari, i nosotros con Quintana y el Jogo. I després afegia una expressió de lamentació que no reproduiré aquí. I tu deies, yo también tengo mi público. Prenent un humor,
Sí, home, aviam, a cap i a la fi és una... Jo, de fet, mira, dic la veritat, estava fent una classe de pàdel aquí al Basic Factory, a Creu de Barberà, i surto i em trobo amb tot el... amb tota la bomba a sobre, no? I bueno, d'una manera satírica, no?, de dir que aquí estem per fer la feina, no?, i que tot el que sigui, diguéssim, la imatge dintre de la televisió és important, però que bueno, que jo no havia de ser menys, no?, per no tenir aquest atractiu, no?, que sí que té físic, diguéssim, que sí que té aquesta companya de Zona Itàlia, no?, tot amb tota broma, bueno, doncs tot el que vaig a tancar el telèfon, me'n vaig anar a dinar, no sé què, i a la tarda, quan obro, doncs imagina't, no?, tot el que tenia allà, crec que valia per 2 milions de visualitzacions, 45.000 me gusta. Aviam, s'ha de dir que la gent, tot el que sigui món del futbol, fer comparatives, fer una mica de broma, no? Jo crec que un mateix, quan un mateix... No és que riguis a tu mateix, però sí que fas sàtira, no? I sí que fas una miqueta, doncs, de broma, no? De tu mateix, doncs crec que això a la gent li entra bé, li agrada, i a més sobren aquests típics debats de... bueno, pues sí, pues para el debate futbolístico sí, pero para que me relate el partido no, o para... ¿saps? Al final és tot en plan de broma i sempre amb bona sintonia. Però sí, el cert és que la bateria del mòbil se'n va agotar prou ràpid perquè tenia, no sé, milers i milers de mencions. Sí. Prefereixo no llegir mai gaire, perquè em puc trobar qualsevol cosa.
Sí, sí. Jo havia vist ja que algun muntatge havien fet entre el cos de la companya i la teva cara.
De fet, com que jo vaig fer la broma que també tinc amb mi público, un va dir, habría que verte a ti, ¿no? Con un,
sí,
con un traje,
exacte.
Un vestido como este. Sí, sí. Llavors jo tinc un parell de grups de WhatsApp que la imatge del grup de WhatsApp ja és aquesta foto de muntatge meu amb aquest vestit de l'acompanyada de Zon. No? No sé quant de temps durarà la broma, però bueno, a cap i a la fi sempre amb alegria, no? Que amb els temps que corren, Sergi, em sembla que riure una mica no va malament.
Totalment, totalment. I més, mira, amb els que seguim al Sabadell, que encara ho estem patint més en les últimes setmanes, doncs encara s'agraeix més. Alberto, que t'agraïm aquesta estona i res, que després d'aquest Madrid-Girona que comentaràs per DAZN, doncs a veure si pots seguir el Sabadell-Sant Andreu d'alguna manera.
Sí, és un 4:45 el partit, només que acabi ja m'enganxo, no? I només engrescar la gent, vindrà molta gent del Sant Andreu, que són gent que anima molt, que són molt fogosos, no?, amb la seva, i molt vehements amb les seves, diguéssim, animacions cap al seu equip, i nosaltres no hem de ser menys, eh? Anar amb tota la força del món, amb tota l'empenta del món, animar, donar suport, donar alè als jugadors, i quan acabi el partit, doncs dir el que s'hagi de dir, no?, però en cap cas fer aquest rum-rum o aquests dubtes, perquè ara mateix la situació emocional no és especialment bona, no?, i crec que l'equip necessita aquesta empenta, i llavors quan acabi el partit, doncs ja farem anàlisi, farem crítica o farem honor, no?, i farem una bona anàlisi del que hem vist durant el partit.
Esperem que sigui amb un resultat positiu. Alberto, abraçada, moltes gràcies.
Que vagi bé, adéu, amics.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'ull humà pot veure 1 milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre del punt de 3:45, obrim bloc poliesportiu parlant de futbol sala i de la importantíssima cita que té aquest dissabte el futbol sala Sabadell femení. A partir de 6:45 de la tarda a Cal Balzac, les arlequinades, que lideren la divisió d'honor catalana, reben el Mataró, el segon classificat i situat a només 2 punts. Tenint en compte que són els dos equips destacats de la Lliga que no han perdut cap partit i que només un dels dos tindrà garantit pujar a segona nacional, potser podríem dir que hi ha mig ascens en joc en aquest cara a cara de dissabte. Xavi Muñoz, tècnic del futbol sala Sabadell femení, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Exagero si dic que hi ha mig ascens en joc o no?
Bueno, si dic que sí, posarem pressió a les jugadores, a tothom, a l'afició. Sí, no, tenim dos punts d'avantatge. És evident que perdre pot perjudicar, però guanyar no ens donarà res fet. Sí que és molt important el partit, però jo crec que no és definitiu, perquè queda pràcticament tota la segona volta encara per jugar. Per tant, el resultat que passi aquest cap de setmana és important, evidentment, però ni per bé ni per malament és definitiu.
Perquè el que dèiem, així d'entrada, només el primer classificat té garantit el fet de pujar a segona nacional. El que sí, Xavi, que gairebé cada any estem amb aquella cantarella de a veure si pot ser que s'ampliï amb alguna plaça més, per si, no sé, hi ha alguna fusió d'equips, alguna renúncia, alguna vacant o el que sigui. Aquest any, com està aquest tema?
Aquestes coses només se saben a finals de temporada i no tenim noció de res, però sí que és cert que sempre, cada any, no només el primer està per quedar primer, sinó que el segon i el tercer sempre intenten quedar segon per si sona la flauta. I és una incògnita que sabrem a final de temporada, però per això mateix, que com anys sí o a vegades anys no, passa que el segon puja, que estarem els dos, passi el que passi aquest cap de setmana, intentant quedar segon per el que pugui passar.
Home, sensació que el que no quedi primer acabarà quedant segon, encara que quedi molt, veient la tendència que esteu duent de moment en el que duem de temporades, que al final, Xavi, el que dèiem, no heu perdut cap dels dos equips, i ja vaig al partit, però només dos punts de diferència entre els dos equips. A la primera volta allà vau empatar, reflectint aquesta igualtat, i per tant, Xavi, si guanyeu aquest dissabte, tindreu més 5 i la baraix, molt important també a tenir en compte. Si empateu, continuareu amb aquest més 2, la baraix continuarà igualat i hauríem d'anar al general, i si perdeu, elles es posarien líders per un punt i la baraix per elles. És que és vital aquest partit.
Sí, pel tema aquest de la baraix també és molt important, perquè, per exemple, si acabem empatant, mantindrem la diferència de dos punts, però sí que és cert que la baraix és molt difícil de vèncer-los, perquè ells són un equip que encaixa molt poquets gols i marca molt. Per tant, en cas d'empat, tindrem els punts d'avantatge, però a la baraix també no crec que el poguéssim aconseguir. Sí que és cert que va tot molt ajustat, però torno a repetir, fins a aquesta primera volta ens han respectat les lesions als dos equips. Jo crec que la segona volta s'ha fet molt diferent, perquè tant els equips rivals que juguin contra nosaltres com els d'ells plantejaran els partits d'una altra manera, com va passar l'any passat. Costarà molt més guanyar, ens coneixen molt més, ens analitzarà molt més. Jo, sincerament, sí que no hem perdut cap partit aquesta primera volta, però crec que en la segona volta tant ells com nosaltres perdrem partits.
Mira, doncs aquí queda el teu pronòstic. De totes aquestes dades, Xavi, que de moment demostren que esteu sent dos equips molt superiors, encara que creguis que al final acabareu caient més enllà del que passi aquest diumenge un o altre en altres partits, aquest dissabte volia dir, hi ha una dada que de totes aquestes estadístiques que em crida molt l'atenció, i és que elles només han encaixat 9 gols en tota la Lliga, és a dir, 9 gols en 14 partits, i en 9 d'ells han deixat la porteria a 0. Clar, aquí imagino que un dels maldecaps de l'estaf o una de les principals feines del cos tècnic és mirar la manera de fer mal a un equip que ha construït un mur defensiu.
Mira, no és que hagin construït un mur defensiu, ara et sorprendré. El problema o el tema és que ells juguen amb un sistema de joc amb possessions molt llargues. La pilota no la tens. Val? Normalment als partits nosaltres tenim la pilota, tenim una pressió molt alta i tenim la pilota i nosaltres elaborem jugades d'atac amb la llargada que faci falta. Vale. Contra Mataró serà un partit molt diferent, perquè Mataró encaixa poc perquè la pilota la té i li costa molt prendre. I són jugadores molt tècniques que els hi falta, però en profunditat, però acaben guanyant per possessió de la pilota i per generar ocasions perquè tenen la pilota. Què passa? Que si no tens la pilota costa molt marcar gol, evidentment. I els equips que juguen contra ell pues, tenen aquesta dificultat de rodar la pilota. Nosaltres, només han encaixat 9 partits, tres dels quals són nostres en el partit de la primera volta. I si mires el partit, sí que ells tenen la pilota, tenen la possessió, la pilota. No et diria, el percentatge no el sé, però potser un 80-20%. increïble. Però el número d'ocasions la vam tenir nosaltres perquè la nostra defensa i les nostres transicions són més, molt millors que les seves. Però entenc que en la primera volta no hagin tingut gols en contra per això, que els equips rivals potser no han aconseguit trobar-los la pilota i ells viuen molt bé amb, la, amb el joc posicional.
Sí, sí, és allò de defensar-se a través de la possessió. Xavi, acabo. El factor Calbalzac, com ha de pesar, com ha de ser d'important? No sé si heu fet una crida, si espereu que hi hagi molta expectació a les graderies o què?
Ja, sincerament, si guanyem serà gràcies també a l'afició. Hem fet crida, sabem com es posa Can Balsac en els moments importants. L'any passat va ser al·lucinant els partits tensos que vam estar vivint i la gent com apretava, com animava, com omplíem la graderia. Hem fet crida, evidentment, comptem amb la gent, l'afició, la gent de la base, pares, familiars, amics, i realment creiem que són un jugador, una jugadora més, un punt superimportant per poder aconseguir la victòria. I no dic que depenem d'ells, però sí que la seva empenta ens pot ajudar a guanyar el partit, la veritat.
Xavi, no et desitjo sort ara, perquè ja t'ho desitjaré uns minuts abans del xiulet inicial allà a Calbalzac. Allà hi serem.
Ja estic encantat que vingueu.
Abraçada, Xavi, ens veiem dissabte.
Merci. Mira, bona tarda. Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
La avenida de los descubrimientos. Esto es ya recta de meta. Ojo, que algunos se han ido por el otro lado de las vallas. Bueno, esto como es, Saúl, ¿esto qué pasa? ¿Los que vienen por este lado?
Gana, viene ahí a tope por...
Solo los que vienen por este lado, ¿qué hacemos con ellos?
¿Pero cuál es? ¿Pero la victoria es esto?
Ni idea, ¿qué te puedo decir? Pipo Gana viene aquí, hecho un auténtico poseso. ¿Qué está pasando con el otro lado? Bueno, aquí el realizador se centra en el gigante de Verbania. No sé muy bien qué ha pasado. Por aquel lado se ha ido todo el pelotón, por este lado vienen 15. Y...
Es esto.
Y los demás...
El que estem escoltant és la narració ahir d'Eurosport del final de la primera etapa de la volta a l'Algarve de ciclisme. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Un final d'etapa que va ser esperpèntic i surrealista i que encara tenim aquesta cara d'incredulitat.
Sí, sí, la veritat és que ahir estàvem aquí amb el Pau Vituri veient l'etapa per estar al cas del que feia el sabadellenc David Domínguez, que ara en parlarem, i ens fèiem creus del que estàvem veient. Intento explicar-ho. Us recomano, però, que si no ho heu vist, aneu a buscar el vídeo, perquè val la pena. El que va passar és que quan quedaven uns 800 metres de recorregut, ja dins la ciutat de Lagos, on acabava l'etapa, els ciclistes entraven en una rotonda, on després ja encaraven la línia de meta. El problema és que hi va haver algun inconvenient, diguem-ne, amb la senyalització del circuit, i la sortida que havien d'agafar la majoria de corredors van prendre una sortida que no tocava i van acabar fent els últims metres per fora les tanques, mentre que per la línia de meta, la bona, hi havia un grup molt reduït de corredors. Com dèiem, el ciclista de Can Deu, David Domínguez, participa a aquesta volta al Garbe i va ser un dels que va agafar, malauradament, el camí equivocat. El mateix Domínguez explica com es va viure des de dins del pelotón.
Al final había bastante tensión y bueno, en el final, como habréis visto, en una rotonda estaba mal señalizada, había que pasar por la izquierda y estaban los dos lados abiertos. Entonces prácticamente todo el pelotón, menos 10 o 15 corredores, han pasado por la derecha y han sprintado por un lado donde no había ni pancartas ni arco de meta. Entonces al final ha ganado Filippo Ganna, que era el primero que ha pasado por la izquierda, y eso ha sido todo.
Com deia el mateix David Domínguez, el guanyador de l'etapa va ser l'italià Filippo Ganna, però des de l'organització es va anunciar unes hores més tard que quedaven anul·lats els temps i que, per dir-ho d'alguna manera clara, l'etapa d'ahir no va servir per res i avui, quan es reprengui la cursa, tot començarà de zero.
Doncs quina gràcia els devia fer alguns recórrer aquests gairebé 200 quilòmetres de la primera etapa perquè no servís absolutament per res i, com bé dius, Oriol, la volta del Garbe continua i avui es disputa la segona etapa.
Sí, avui els ciclistes recorreran els 177 quilòmetres que separen Lagoa i Alto de Foià en la primera i única etapa de la volta amb final en pujada. Esperem que avui s'acabi de manera, diguem-ne, habitual.
Esperem. Gràcies, Oriol.
Vagi bé.
Més coses amb voleibol. Amb voleibol, perdó. Partits ben diferents els que afrontaran aquest cap de setmana els dos equips del Natació Sabadell, el masculí, que el passat cap de setmana va aconseguir trencar la ratxa de 3 derrotes seguides a la Superliga 2, guanyant 3-0 al Tren de Sóller. Visitarà dissabte a 8:15 del vespre el CUE, l'Ibiza Volley. Els d'Adri Jiménez, que han perdut pistonada al capdavant de la taula, estan a 7 punts del segon classificat, el Roquetes, que és el primer equip que jugaria a les fases d'ascens a Superliga. I el femení, per la seva banda, va ser el del doble compromís del cap de setmana, amb una derrota al tiebreak i una victòria per 3-0. Les de Xavi Perales es mantenen a la zona tranquil·la de la taula de Primera Nacional, però lluny de les places que donen accés a les fases d'ascens. Aquest cap de setmana les nedadores visitaran la pista de l'Espanyol, equip que es troba just una posició per sobre de les sabadellenques amb 3 punts més. I victòria dels dos sèniors del Sabadell Rugby Club per arrencar la segona volta. El masculí es va imposar a casa 28-10 al filial del Seu i se situa només un punt del líder de la Lliga, el BSN Lions Vegas. De fet, els barcelonins seran els pròxims rivals dels arlequinats en un partit que podria ser clau per aconseguir acabar la fase regular com a primers de grup i així assegurar-se a jugar com a locals les semis i la final d'aquesta Lliga. Arrobax és el tècnic de l'equip.
Per tenir la final a la Roureda ens hauríem de mantenir invictes fins al final, hauríem de guanyar tots els partits i no és cap disbarat, però bueno, pas a pas, primer partit i després els altres.
Dissabte a les 4, aquest partit entre els primers i els segons a Vegas, les filadores van guanyar el seu partit de l'última jornada, en aquest cas al camp del Sant Cugat B, 22-25, aquest cap de setmana partit contra l'Hospitalet, el tercer classificat de la seva lliga, dissabte a les 5 de la tarda a la Roureda. Segons i les dues, abraçada del Toni González, que ha acabat el programa a les vies de so. Ja sabeu que ara toca el Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.